Demà passat tindrem partit dels grossos a la Nova Creu Alta.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Fa xup-xup ja aquest Sabadell Nàstic, camí de 5 autocars tarragonins, camí del miler de nastiquers a la graderia, amb dos conjunts que han arrencat a la part alta de la classificació, i no descobrirem la història ara mateix de dos dels grans del futbol català. Tots dos han passat al futbol professional i, concretament, també a primera divisió. Ahir vam tenir trobada aquí a Sabadell. Algú dirà, potser un pèl forçat fer venir des de Tarragona a Luis César en la prèvia del partit com si fos un derbi. La intenció és bona. Malauradament, no hem vist cap foto ni cap informació als diaris grans d'àmbit català, ràdios, teles i, al final, els de sempre. Els mitjans locals vam ser els únics que hi vam anar. Un bon reflex del que és la categoria, aires de grandesa per alguna cosa i bones intencions, no dic que no, però que es queden sovint a mig camí en aspectes mediàtics o financers, mentre el nivell futbolístic sí que va creixent i de quina manera. Però ni que sigui per donar-li més bombo a la pel·lícula, per xerrar una estona in situ als dos místers, per escoltar el tècnic del Nàstic aquí, al marge de la típica roda de premsa, o per la foto de tots dos a l'escenari del partit, tot ens acaba de situar en aquest context d'un partit que, sense ser ni de bon tros una final, ni un derbi, ni res carregat de simbolisme, sí que té un puntet extra. És un pèl més especial que qualsevol altra jornada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de sol a Meritxell Dambrinch.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que s'acaba de presentar a París una nova edició del Tour de França. El masculí, del 4 al 26 de juliol, sortirà de Barcelona, tindrà una etapa també amb sortida a Granollers. Pel que fa al femení, tindrà etapes a Suïssa, a Lausana. A més, en futbol, el Real Madrid és un dels 5 equips que ha fet la plena en les primeres jornades de la Champions masculina. Ahir l'equip de Xavi Alonso va superar per 1-0 la Juventus amb gol de Jude Bellingham. També ahir, primer triomf de l'Atlètic Club, remuntant 3-1 per acabar guanyant el Karabakh amb doblet d'Àlex Arlequinat, Gorka Guruceta. A l'Europa League, el Betis de l'altre exarlequinat, Sergi Altimira, visita el Genk belga a 3-7. Més tard, a les 9, Celta Nissa a Balaïdos. I a la Conference, el Rayo visita el Haken de Suècia a 6:45. Per cert, el president de la Federació Espanyola, Louzan, ha dit que hi ha tres opcions sobre la taula com a possible escenari de la final del Mundial del 2030. Madrid, Barcelona o Casablanca. En bàsquet, Joventut de Badalona porta 3-3 de moment a la Champions. Ahir va reformar el seu lideratge, guanyant de forma còmoda 94-67 al CUE BursaSport. Avui a 2 de 9 a l'Eurolliga, Barça-Zalgiris al Palau. A la mateixa hora tenim un Olimpia-Milà-València i a les 9, Estrella Roja-Bascònia. Ahir el Madrid va perdre d'un 92-91 a la pista del Maccabi. I acabem amb handbol. Avui a 3 de 9, Wisla Plock, Barça, amb els sabadellencs Dani Fernández i Aleix Gómez. Els polonesos estan empatats a 8 punts amb els blaugrana i lluiten per la segona plaça de la Lligueta quan falta poc per arribar al seu equador. I aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Farem el post de la trobada de místers d'ahir a la tarda i tota l'última hora del centre d'esports. Passarem per Bulgària per saludar un exarlequinat, Juanmi Carrión. Tindrem futbol juvenil, futbol sala o waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
Aquesta és curiosa, eh? El Sabadell ha pujat un lloc a la classificació sense ni tan sols jugar. És tercer ara mateix l'equip de Ferran Costa per diferència de gols, tot després que es posés al dia ahir la competició amb la golejada 3-0 de l'Hércules contra l'Atlético Madrileño. Morcillo va jugar més de mitja hora. Miguel Álvarez ha estat presentat ja com a nou tècnic de l'Ibiza.
Vengo, pues, como no puede ser de otra manera, muy ilusionado, con una mochila y una energía increíble después de 5 meses de descansando, pero no desvinculado del fútbol indudablemente, porque es mi profesión, amo mi profesión y sigo vinculado. Sé que vengo a un buen proyecto, me encanta el projecte que hi ha aquí i ara se trata d'empezar a treballar i fer-lo funcionar.
I a més de tot això, un dels protagonistes avui a l'Hotel Suís, Luis César San Pedro, s'ha convertit en l'entrenador del Nàstic amb més partits dirigits al segle XXI, amb un total de 148.
La notícia curiosa.
L'any passat, quan la Dana va fer estralls a València, el tècnic d'Osasuna era Vicente Moreno, de Massanassa. A banda de deixar lliure l'entrenador per anar al seu poble a fer un cop de mà, l'equip navarrès també es va comprometre a ajudar amb la reconstrucció de la vila. Doncs avui publica una memòria del projecte amb totes les actuacions que s'han fet finançades pels de Pamplona, amb un import total de gairebé 500.000 d'euros, 452.000. Un gest que s'ha d'aplaudir.
De quin partit no estarem pendents?
Avui la cosa va de sigles. El TPS contra el KTP, playoff de la Veikkausliiga de Finlàndia, partit que arrenca a 2-6.
I a les xarxes socials.
L'Enric Campos penja un cartell històric de la visita dels Globetrotters a Sabadell dins l'acte del 75è aniversari del bàsquet a la ciutat, gràcies a la feina i a l'acord de tots els clubs com vam gaudir, diu el president del Creu Alta Sabadell Bàsquet.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el jugador d'hoquei herba sabadellenc Albert Beltran, a Goldurri a Twitter, que ja ens ho ha fet saber des de primera hora del matí, tot i que hauríem de veure qui dels community manager és el que bufa espelmes, i al gran Sergi Parc, que és setmana d'aniversaris a la redacció d'esports de Ràdio Sabadell. I igual que vam fer amb el Vituri abans d'ahir, li preguntem avui a Groc si el Parquito s'hagués de guanyar la vida com a esportista, en quina modalitat ho faria?
Crec que l'esport que millor li escau és el futbol. El seu domini actual és pur futbol. Gran part de la seva feina a Ràdio Sabadell gira al voltant del centre d'esports. Per exemple, discuteix alineacions, estratègies i resultats a tertúlies com el Tribuna Preferent. Com a periodista, el Parc destaca per la seva eloqüència, capacitat per improvisar i llegir el ritme d'un partit. Això en el futbol es tradueix en visió de joc. Per això, seria un bon migcampista organitzador o un entrenador tàctic, en el qual la seva veu apassionada i la seva ment analítica brillarien a la gespa en comptes de fer-ho a les zones.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, va, 10 minuts, gairebé 11 per sobre de la una en directe. Jo la veritat és que el veig fent halterofília amb el ritme de gimnàs que porta últimament, un pèl vigorèxic al Parquito, però com que avui té dia lliure, tampoc té torn de rèplica i no m'estirareu més de la llengua. Home, waterpolista, si no hagués de ser periodista. Pau Vituri, com estàs?
Sí, defensor de boia, concretament.
Per la planta. Com estàs?
Bé. Sort que la intel·ligència artificial... No té referències
de la Copa
CES, per exemple. Per exemple.
O sí, i per això proposa que el Parc, en comptes de ser mig centre organitzador, pugui ser també entrenador tàctic. Aquí, mira,
o analista, això ho veig més.
Es dissimula una mica més. Ahir el Vituri va estar a la tarda a la nova Creu Alta, va passar per allà en aquesta trobada d'entrenadors que dèiem en començar entre Luis César San Pedro i Ferran Costa. Avui és un dia estrany. A 48 hores de rebre el Nàstic, Vituri, realment avui és dia de descans per la plantilla requinada en una setmana llarga, com ja venim dient des de fa dies.
O com a mínim per la majoria d'integrants d'aquesta plantilla. Ara expliquem el perquè, però estem en aquesta setmana que a mi em recorda a la setmana prèvia d'Antequera, Adri, perquè bàsicament el Sabadell ha fet servir la mateixa fórmula, una fórmula molt similar, és a dir, tenim una setmana de 8 dies, per tant, faltant 2-3 dies pel partit, després d'una càrrega intensa en aquest inici de setmana, doncs s'ha decidit que avui ja la cosa vagi de baixada, que demà l'equip faci aquest últim entrenament i que, per tant, doncs, dissabte torni a l'acció als terrenys de joc amb aquest Sabadell Nàstic. Deia això de descans per la majoria de la plantilla perquè alguns jugadors sí que ens consta que avui han passat pel gimnàs, han fet sessió de gimnàs, i d'altres també amb els fisios del club per acabar de posar-se a punt de cara a aquest partit de la novena jornada. Per tant, dia de calma, com si fos allò un dimarts, avui, però després d'un dia, el d'ahir, que va ser força mogut pel que comentaves ara.
Ja no només és una qüestió de setmana llarga, que també, com dèiem ara, sinó també de previsió del que vindrà la setmana que ve. Amb molts vols, s'ha d'anar a Mallorca, s'ha d'anar a Màlaga per jugar contra el Poblense dimecres i contra el Juventud Torremolinos dissabte. Serà una setmana molt carregada de minuts i de desplaçaments i, per tant, aquí compensant una miqueta també el cos tècnic arlequinat. Al migdia, vam escoltar-ho més tard del que tocava, però vam tenir en directe a Kaiser, a Juan Carlos Lázaro, aquí a l'Hotel Suís, i a la tarda, aquesta trobada entre els dos entrenadors, Ferran Costa i Luis César, a la nova Creu Alta, que jo deia en començar, que és la típica fórmula que s'acostuma a emprar quan hi ha un derbi, no sé, un Espanyol-Barça, un Sabadell-Terrassa, un Europa-Sant Andreu, que... Ho veig una miqueta agafat amb pinces, les coses com són, per un Europa-Sabadell, Europa-Nàstic o Nàstic-Sabadell, entre altres coses perquè m'hagués agradat veure què fèiem, com en d'altres anys, si arriba a estar el Barça pel mig i a veure si cedeix o no l'entrenador, si arriba a estar el Cornellà, el Llagostera, i per tant, o el Costa Brava, i per tant eren 6 o 7 catalans, o 5, i no pas només 3... Però vaja, una mica reflex del que és la categoria, no?
Sí,
que per algunes
totalment.
Coses aires de grandesa, per altres doncs potser no calia tanta història, tanta motxilla per aquest viatge, però que com a mínim per tenir per aquí a Luis César, i aquesta vegada que l'embarcadet ha estat per ells, que han hagut de pujar de Tarragona cap aquí i no a la inversa, doncs bé, ve de gust, no?, poder escoltar una estona el tècnic gallec.
Sí, segurament no riurem tant quan a la segona volta ens toquin a un dimecres a la tarda a agafar la P7 direcció a Tarragona, que per cert, demà ho repassarem a les estadístiques, em poso ja feina.
La P7.
La P7 no, però aquesta jornada, la jornada 9 de la primera volta, és la mateixa de la segona volta, és a dir, la jornada 9 de la segona volta, tindrem un Nàstic-Sabadell. En aquesta primera volta hi ha un Sabadell-Nàstic i a la segona hi ha un Nàstic-Sabadell. Coincidència. En un calendari asimètric que sigui simètric en aquest cas. No és l'únic cas, aquesta temporada.
Filials, no? També sevillans?
Per exemple, els filials sevillans i el Real Murcia. Diria que són els quatre exemples que tenim, però li acabarem de donar una repassada i demà ho comentem a les estadístiques. Però...
I m'imagino, avui em llançaven un altre i crec que per via interna també havia corregut, aquella de des del 2001... saps la de l'estadística dels
sí,
gols,
però
no? L'estic?
Aquesta juraria hauria de tirar de maroteca, que en algun hotel suís de com a mínim fa dues temporades, perquè la temporada passada no vam coincidir amb el Nàstic, ja havíem comentat aquesta curiositat. També ho intentarem rescatar de la maroteca, que o bé Sabadell o bé Nàstic, des de, com deies tu, principis de segle...
Des d'un 1-1, concretament?
Un dels dos o els dos s'havia quedat sense marcar.
O sigui, no hi ha mai un Sabadell-Nàstic o Nàstic-Sabadell en el qual els dos marquin. Si per tant, si fem l'1-0, podem estar ja tranquils.
Sí.
Que, si no es trenca l'estadística, doncs pintarà bé la cosa. Va, que ens desviem, Vituri.
Sí.
Ahir la trobada, com va anar? Explica'ns.
Doncs, no sé si tu que tens més memòria per aquestes coses, recordes trobades anys enrere... en el passat recent del Sabadell. A mi em costa de recordar, més enllà, evidentment, dels derbis contra el Terrassa de la temporada passada,
Però recordo una, mira, recordo una que vam organitzar nosaltres, de fet, Ignasi Sanabra i Toni Rodríguez abans d'un Sabadell B Terrassa de tercera divisió. Aquesta sí que la recordo.
Clar, però que l'organitzin els mateixos clubs.
No em consta.
Del primer equip del Sabadell, bé, hauríem també de tirar de maroteca. Per tant, sí que tenim els dos precedents de la temporada passada amb el Terrassa, però és una imatge realment molt, molt innovadora a primera federació. Recordem, és una iniciativa de l'Europa, per tant, ho veurem quatre vegades més aquesta temporada. Recordem que falta anar al Nou Sardenya a finals de novembre i després els tres media day, si volem dir media day o trobada d'entrenadors o el que sigui de la segona volta, però ahir realment tant Ferran Costa com Luis César van aparèixer plegats a les 5 de la tarda, puntuals, van estar xerrant una estona tots dos abans d'atendre els mitjans amb un to molt, molt distès, es van fer les pertinents fotografies amb el Roger Benet allà comandant la festa, i després aquest canutazo, com li diem nosaltres, a peu dret, on realment, Adri... tots dos, no sé si per allò d'estar amb centímetres de diferència, es van acabar professant doncs, molt respecte, molts elogis entre totes dues parts. D'entrada, Ferran Costa, com deies ara, repassaves fa un moment a aquestes notícies de la Primera Federació, va voler felicitar també Luis César per haver-se convertit en aquest entrenador amb més partits al Nàstic en el segle XXI, total de 148.
Em van sorprendre la quantitat de pals que li han caigut aquest tuit, Si entres a les respostes, ja sé que no és el millor termòmetre Twitter.
No.
Però les garrotades a Tarragona, per estar on estan, déu-n'hi-do, eh?
Sí, recordem que va estar la corda fluixa, Luis César, el gallec, però clar, al final és un entrenador que ja havien tingut a segona divisió en el seu dia. Que és
t'ha pujat a primera.
Sí, que és d'on ve aquest gruix, sobretot, de partits amb el Nàstic. No sé, en qualsevol cas... un equip amb una trajectòria recent molt reconeguda, un entrenador, ni que sigui per això que comentaves tu també, de prestigi, i en la línia del que havia dit Kaiser Adri al migdia, que considerava que el Nàstic tenia plantilla per acabar primer classificat, li van voler preguntar al tècnic de Castelldefels, a Ferran Costa, si considerava o si traslladava fins i tot aquesta etiqueta de favorit al Nàstic.
Jo crec que no és qüestió d'etiquetes ni de favoritismes, o sigui, crec que el Nàstic és un club amb moltíssima història, que ha estat al futbol professional, que de les últimes quatre temporades en tres ha disputat el playoff d'ascens i ha estat molt a prop. Penso que des del primer moment doncs, ells han sigut clars amb aquest objectiu doncs, d'intentar ser els millors dins del grup per poder assolir l'ascens directe.
Doncs no trasllada l'etiqueta de favorit, però bé, potser és una altra manera, aquestes paraules del tècnic de Castelldefels, de passar la patata calenta al Nàstic abans d'aquest partit. Però com deia abans, realment va ser un intercanvi d'elogis constant entre totes dues parts, entre Ferran Costa i entre Luis César, i de fet per la part tarragonina, el seu homòleg a la banqueta grana, va dir que el Sabadell està fent una campanya excel·lent fins al moment, tot i que saben, són conscients que ells poden fer aquest dissabte un bon partit a la nova Creu Alta.
Nosotros venimos aquí a hacer nuestro trabajo y queremos aumentar nuestro casillero con tres puntos que hay en juego. O sea, respetamos muchísimo al Sabadell, está haciendo un campañón en lo que va de liga, está haciéndolo muy bien, muy bien. Es un equipo que ha encajado tres goles y ha dejado seis porterías a cero y que va a un ritmo de puntos brutal, ¿no? Y unas estadísticas fantásticas, pero bueno, nosotros lo tenemos en cuenta, pero sabemos que podemos hacer un buen partido aquí.
Doncs les famoses estadístiques, Adri, que van tornar a sortir a escena en aquesta trobada entre els dos tècnics, perquè se li van recordar al tècnic gallec aquestes magnífiques... Bé, ho va fer ell, ho va treure com ho hem sentit en aquesta resposta, però se li van recordar també aquestes magnífiques xifres defensives del Sabadell i si se senten capaços de capgirar-les aquest dissabte, perquè recordem, 3 gols en contra del conjunt de Ferran Costa, 6 porteries a 0 en 8 jornades, encara no ha encaixat a casa el Sabadell, i mira que per l'estadi han passat Eldense, Cartagena, Villarreal B. Per tant, bé, es posen a prova també aquest dissabte amb un test de nivell contra tot un Nàstic.
Em deia Pedro González, l'estadístic lleonès, que alerta amb la xifra de Fuoli a casa, perquè encadena 3 o 4 partits de Tarazona els últims de la temporada anterior, que ja no va encaixar el Municipal al seu camp amb aquestes primeres 4 jornades a casa a la nova Creu Alta. Per tant, com duri molt la ratxa, és d'aquelles xifres especialment cridaneres la imbatibilitat del Saragossa.
T'imagines que comencem a mirar ja cap a un tal Joan Capó o què?
No, i tot venia per aquí amb el Pedro quan vam parlar per via interna que era, ostres, és que sorprenia que la xifra que nosaltres movíem i la que tenia ell era diferent. Clar, ell aplica els temps de descompte perquè des del primer partit de Primera Federació ell ha calculat tot, llavors té fil per randa de manera fidedigna tots els partits amb els minuts, etc. Com que a nosaltres el que ens interessava era veure la ratxa d'imbatibilitat de tota la història del Sabadell, vés a saber als anys 70, 80 quins afegits van haver-hi. Llavors nosaltres contem els 90.
Sí.
A més, té un punt de trampa, perquè si el partit s'allarga 25 minuts, com va passar al Jazeera, no implica que són 25 minuts de joc que s'ha aturat, o sigui, que ha anat aturant futbol i pilotes perquè no entrin, sinó que és d'inactivitat. Però vaja, en fi, que
sí.
Estem parlant de no arriba a 500 minuts encara, i en el cas de Joan Capó hauríem d'anar-nos a 3-4 partits més mínim.
Sí, ara no tinc la dada exacta, es pot trobar al web del club, del Sabadell, però eren més de 750 minuts de Joan Capó. En el cas de Foli, ara mateix el tenim en 433, diria, que segons les dades que tenim controlades nosaltres, sumant-li aquells minuts també del Cartagena, aquells 47 minuts, perquè van ser realment després del partit del Jazeera, però clar, segons els afegits, o afegint els afegits, valgui la redundància també, del Pedro González, doncs surten gairebé 500 minuts de Foli.
759 és el rècord de Capó l'any de Binèfar, la 83-84 de la jornada 27 a la 34, per fer-nos una mica la idea de l'animalada de ratxa que suposa.
Doncs són unes xifres defensives bestials, les que està signant el Sabadell i concretament també Diego Fuoli. No arriben encara al nivell d'un mite del Sabadell com és Joan Capó, però per atenció, Adri, a la resposta que donava i Luis César, per mi de les més interessants del tècnic gallec, dient que està molt bé, que que això és molt difícil, de mantenir a 38 partits, però que aquestes estadístiques, una vegada sonen el xiulet inicial, no serveixen gairebé per res.
Si yo prorrateo por 38 jornadas, vemos un Sabadell que va, si sigue este ritmo, de 6 porterías a 0 en 8 partidos, pues irá a 25 porterías a 0, ¿no? Al final es muy difícil todo esto, ¿no? Y encajar 3 goles cada 8 partidos. Está a un ritmo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Lo tenemos en cuenta, lo sabemos, respetamos las estadísticas, pero cada partido es un comienzo nuevo. Cada partido es un comienzo nuevo. De nada vale lo que ha pasado en estas jornadas ni para el equipo local ni lo que ha pasado para nosotros. Cada partido es un comienzo nuevo. Se reinicia la guerra cada 7 días contra un oponente distinto.
Doncs no li falta raó, més enllà del tòpic, però en certa manera traient-li una mica de ferro a l'assumpte després de lluar-lo, després d'elogiar aquestes estadístiques Luis César San Pedro.
T'imagines, per cert, que el Sabadell, perdona, acaba amb 25 porteries a 0 aquesta temporada?
No, però... Sí, em costa molt d'imaginar-m'ho.
Seria una... Jo crec que seria rècord en aquesta categoria.
Per mi seria sinònim que estàs a la part alta de la classificació, segur.
I tant.
25 porteries a 0. Recordem que l'any passat el Tarazona acaba 6è amb 15 porteries a 0 de Fuoli. O sigui, estaríem parlant de 10 més. Estaríem parlant que gairebé 2 de cada 3 partits seria porteria 0.
O empates a 0 tots aquests partits que deixes la porteria a 0 i perds la resta, o sí. Evidentment estaries a dalt, però bé.
El que està clar és que classificació en mà estem parlant d'un dels grans partits d'aquesta novena jornada.
Sí, amb el permís fins i tot de l'Atlético Madrileño a Europa, gran partit també, que juga diumenge a 9:15 del vespre. Ho deies tu abans, ja tenim la Lliga al dia. Ahir aquesta derrota del filial Matalassé 3-0 al Rico Pérez de l'Hèrcules, encaixant els 3 gols a la segona meitat. Un resultat, per cert, que per aquesta diferència de gols ha fet que el centre d'esports passi a ser tercer a un punt dels Escapulats i del Cartagena, això es manté igual. Quart el Madrileño amb aquests 14 punts i per sota amb 13 tenim el Nàstic, tancant la zona de playoff amb un punt menys que el conjunt arlequinat. Per tant, els 3 equips catalans en aquesta zona de privilegi, primer, tercer i cinquè. Un Ferran Costa, que també recordava ahir, que l'any passat només hi havia un derbi, ara hi ha 3, amb aficions també, o amb clubs que mobilitzen a molta afició. I, per tant, dintre de tot aquest context de festa del futbol català, amb els seus equips passant per un gran moment, desitjant també que el Nàstic tingui una gran temporada, però, si pot ser, amb el Sabadell, atenció, estan per sobre la taula.
Equips que a part tenen la capacitat de mobilitzar molta gent i penso que això ho hem de gaudir tots els que estem vinculats al futbol català, perquè parla molt bé de la salut del nostre futbol i penso que és un dia doncs, perquè cadascú defensi el seu amb orgull, perquè es vegi un gran partit de futbol i al final jo el que els desitjo és que tinguin una grandíssima temporada com a equip català que és. Evidentment doncs ens agradaria que nosaltres la poguéssim viure per davant, però estic segur que faran molt bones coses perquè tenen grans jugadors, tenen un gran entrenador i tenen una afició i una capacitat doncs, molt important.
Doncs, Joan, una altra vegada Ferran Costa al Nàstic, vaticinant que estaran a dalt i tant de bo amb el Sabadell que pugui estar per sobre a la taula. A Luis César, en canvi, Adri, se li va preguntar si veu el Sabadell estant tot l'any allà, a les primeres posicions, si és capaç de mantenir el ritme.
Em vol sonar que el gallec aquesta temporada va dir una frase així, no, crec que era en roda de premsa, però no em facis molt de cas, estil, hi ha equips estil Teruel, estil Sabadell, que s'aniran desinflant.
Jo no la tinc molt present, però si tu ho dius... crec.
Què va dir ahir, en tot cas?
Doncs mira, em quadra una mica, no va ser explícita dient que el Sabadell no estarà a dalt durant la temporada, però se li va preguntar també al tècnic gallec si veia el Sabadell capaç d'estar a la part alta durant tota la temporada. Ell es va limitar a dir que és molt aviat, ho escoltarem a la resposta, ràpidament ho va girar cap a la vessant Nàstic, es va enfocar en el Nàstic i aquí va ser obertament molt clar dient que l'objectiu és estar a segona divisió al mes de juny, va ser molt clar, però que al final això és una cursa d'obstacles, l'obstacle més immediat és el Sabadell i ara mateix el Sabadell es troba ara mateix, no a la jornada 38, sinó ara mateix, en zona de playoff.
Es muy pronto para decir esto. El objetivo del Nàstic es subir a segunda división en junio. Pero para subir a segunda división en junio hay que hacer un camino. Y el camino está lleno de dificultades y de contratiempos. y una de las dificultades para ascender en junio es ganarle esta semana al equipo local. El tiempo va a marcar quién es quién en la liga. Al final la clasificación irá dictando sentencia y el día de hoy pues dice que el Sabadell está en posición de playoff de ascenso porque lo está haciendo muy bien.
Doncs que duri moltes setmanes això de fer-ho molt bé i d'estar molt, molt amunt. A tot això s'espera, ho hem dit en començar també, un gran ambient aquest dissabte. No sé, Vituri, en quin punt tenim el tema de les entrades?
Doncs avui hi hauria d'haver una nova actualització pel que fa a les entrades de cara a aquest Sabadell Nàstic. Ens deien, i ara ho acabaré de revisar a través de les xarxes, però no em sembla haver vist el contrari. Ara, per cert, estava el community manager del Sabadell.
Juganer,
amb gol d'Urri, que avui és el seu aniversari, per tant, el felicitem també des d'aquí, des de l'Hotel Suís, per veure si xuta o no xuta demà des del mig del camp. Però vaja, com ara estava mirant i no hi ha cap actualització al respecte, però ens deien que encara no s'han...
No. Has votat segur que no, perquè he intentat comprar-les com si fos jo del Nàstic i em deixava.
Et deixava, encara, no. O sigui que... Encara no s'han esgotat aquest miler d'entrades visitants. La previsió és que d'aquí a dissabte, doncs home, és probable que s'arribi aquest miler d'entrades venudes. Deia el Nàstic també aquest matí, per cert, que encara queden algunes places per omplir el cinquè autocar, per venir aquí a Sabadell, per tant... Un desplaçament massiu que en la línia del que hem anat vivint en els últims dos anys el situaríem segurament només per darrere del Sant Andreu la temporada passada, d'aquells 2.000 seguidors quadribarrats que van omplir la grada Lino. Se li va preguntar també als dos tècnics per aquesta qüestió, pel tema del suport que tindran aquest cap de setmana. D'entrada, escoltem a Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, traient un punt de ferro a aquesta qüestió, un punt de pressió, dient que al final aquest dissabte, doncs, home, són tres punts més i que, per tant, doncs, home, sí, està bé tenir molta gent i tal, però classificatòriament parlant, doncs, només són tres punts més. També recordant una vegada més al tècnic de Castelldefels que ell no és ningú per demanar a la gent que vingui a l'estadi de la Nova Creu Alta. És l'equip, són els jugadors qui han de donar motius a l'afició perquè, al final, doncs, escalfin una mica l'ambient en el bon sentit de la paraula.
Jugar a casa amb els nostres, a nosaltres sempre ens fa il·lusió perquè la capacitat que té aquest estadi d'empentar, d'acompanyar l'equip, de fer-se notar, de ser un jugador més, penso que per nosaltres és fonamental, però nosaltres som qui li hem de donar a l'afició. Jo no sortiré aquí a demanar que vingui gent, o sigui, això penso que és l'equip qui li ha de fer que la gent tingui ganes de venir, que la gent tingui ganes d'empènyer, que la gent tingui ganes d'estar al costat de l'equip. Crec que la direcció és aquesta i no l'ha de demanar.
Si es tracta de transmetre, és evident que la millor demanda perquè vingui la gent és el Corcón, que la gent...
Un ple, llavors un ple aquest dissabte.
Que dissabte al matí es posi el partit de Santo Domingo i així segur que vindrà engrescada. Luis César, què va dir d'això?
Mira, a Luis César li vam girar una mica la pregunta... Perquè li vam voler comentar també si per al Nàstic suposa un avantatge o no, o un inconvenient, el fet d'haver viscut ja un desplaçament massiu aquesta temporada. Va ser a la quarta jornada al Nou Sardenya i dèiem inconvenient perquè allà se'ls va girar una mica en contra, tant de bo passi el mateix aquest dissabte, però va acabar perdent el conjunt grana aquell partit per 2-0 amb dos gols de l'Europa en el tram final. Però com a mínim si allò va ser un aprenentatge en un context d'això, de setmana especial, amb trobada d'entrenadors, amb molta afició pròpia a territori rival, el tècnic gallec del conjunt grana deia que no s'assembla en res un partit a l'altre.
No hay dos partidos iguales jugados contra el mismo rival con un día de diferencia. Nunca hay dos partidos iguales. Y en este caso no es contra el mismo rival. El partido de la Europa puede ser un derbi catalán, pero un contexto totalmente distinto, un estadio distinto, con una superficie de juego distinta. Y lo que sí que va a coincidir es que son mañana, perdón, el próximo fin de semana nos enfrentamos dos equipos que queremos ganar un partido y vamos a darlo todo, ¿no? Como en su momento fue la visita a Europa. Pero yo creo que no se parece nada este partido a... Ningún partido se parece, ya como acabo de decir, y en este caso yo creo que no se parece nada al partido que tuvimos que jugar contra la Europa.
Home, jo et signo que s'assembli, que trobem un Jordi Cano que faci dos gols a última hora i una porteria zero més pel Sabadell. En el capítol d'altes, baixes, tocats, dubtes, etc, com estem?
Doncs mira, el Nàstic sabem que té la del seu capità, la d'Òscar Sanz, per acumulació de targetes. A més, una curiositat, i és que les cinc targetes les ha vist a Tarragona, en els 5 partits que ha jugat el Nàstic al nou estadi Costa Daurada. Per tant, té mèrit, eh? Té mèrit que en 8 jornades hagi vist d'entrada 5 targetes i les 5 a casa. Aquí al Sabadell continuem pendents de Carlos García Díez. No hi ha massa novetat al respecte al que ja va dir ahir el Sergi Parc aquí a l'Hotel Suís, és a dir, que continua pendent de proves al central barceloní per acabar de determinar doncs això, l'abast, la magnitud d'aquestes molèsties que va patir a la primera part de Santo Domingo a Alcorcón. Però bé, com diem, estem una mica a l'expectativa d'això, del que pugui tenir Carlos García. Un pensaria, home, amb una lesió muscular al soli, doncs és complicat que arribi aquest dissabte, però com diem, des del club encara no l'han descartat. Li van preguntar a Ferran Costa, sabent també, com dèiem abans, que el context era molt peculiar, és a dir, amb Luis César a centímetres, per tant, podia escoltar perfectament tot el que deia el tècnic de Castelldefels.
Amb la llibreta a punt, per si de cas.
Sí, amb la llibreta a punt.
Aquest descartat, aquest dubte, aquest sí.
I de fet, Adri, es va convertir l'últim fragment que sentirem, de fet també era l'última pregunta d'aquesta roda de premsa, en un moment força, força còmic.
Sí, ara hem quedat amb el Luis César, que ara ens passarem els plans de partit i les alineacions. Bueno, al final estem pendents d'acabar les proves mèdiques, no sabem encara el què i bueno, veurem com evoluciona la setmana.
No estarà.
No pateixis. Era Luis César. Era Luis César qui parlava
de fons. No pateixis?
Sí, sí, no pateixis.
Sí, li diuen
no pateixis.
Català, directament.
Sí, sí.
Doncs el moment còmic entre els dos entrenadors i el bo i millor d'aquesta trobada, Ferran Costa i Luis César San Pedro en la prèvia, res, a dies vista d'aquest Sabadell Nàstic a dos quarts de set de la tarda de dissabte. Ara fa una estoneta, mitja hora abans del directe, que ha sortit l'àrbitre, un clàssic, eh? Jorge
Hombre.
Tàrrega Lajara, que no Lajara. Ho dic perquè la federació escriu malament el cognom de l'àrbitre. Manxec, no?
Segon consecutiu d'Albacete, que ho fa també, que també ho fa força curiós això. 27 anys, 7 temporades entre segona B i primera federació. Demà les estadístiques ja acabarem d'aprofundir en aquest currículum, però vaja, dic que amb el Sabadell té 5 precedents, no són gens dolents, 3 victòries a casa, a la nova Creu Alta, tenint en compte que a primera federació tampoc hem guanyat molt, doncs està prou bé. Aquell empat famós d'Urriche, Adri, aquell 2-2
sí,
al camp de la Morevieta.
El gol de Gualda.
Correcte, aquell golaç de falta lateral de Gualda i el de Cristian Herrera. I una derrota a casa contra el Fuenlabrada. Són els 5 precedents de Tàrrega-Lajara amb el centre d'esports.
Doncs demà més, i simplement per rematar-ho, que marxem fins a Bulgària, imagina't ara, però a Tarragona no només han estat pendents del que ha dit Luis César San Pedro, de si Òscar Sanz és baix, etc., sinó que han estat entretinguts també amb un tema judicial que ens remunta ja no a l'últim playoff contra la Real B, sinó a l'anterior, quan van rebre aquella garrotada dolorosa en el 122, eliminats de la final amb el gol sobre la botzina del Màlaga.
Mira, et diria que porten, més que setmanes, porten un any i mig entretinguts amb aquest tema.
Sí, però hi ha notícia aquesta setmana.
Hi ha notícia en les últimes hores. Ha quedat arxivada aquesta querella que va presentar el Nàstic, que es va carallar contra Eder Mallo.
Contra l'àrbitre.
D'aquell famós partit en què van perdre l'ascens, com deies tu, en l'últim sospir contra el Màlaga, un partit, vaja, que es va recordadíssim, es va aturar uns quants cops, les famoses pilotes al camp, l'acte de l'àrbitre dient que s'havia sentit amenaçat per la seva integritat física, les sancions que van ser duríssimes contra jugadors del Nàstic. Bé, el Club Gran havia presentat denúncia per presumptes delictes de falsedat documental i corrupció a l'esport i el jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona ha considerat, doncs això, que no hi ha indicis de delicte. Si penses, Adri, que carpetasso i s'ha acabat, sembla que no.
Encara, no?
Sembla que no, que encara hi haurà una mica més de serial, perquè el Nàstic, segons ha apuntat la premsa tarragonina, té la intenció de recórrer aquesta decisió davant l'audiència provincial.
Doncs anava a dir que estarem atents, però que crec que no massa, que això ha coincidit a puntetes amb un Sabadell Nàstic i per això ho hem comentat, però si no, vaja, que continuï el seu camí judicial. Gràcies, Vituri, fins ara!
Adéu!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
I cada 15 dies saludarem la quarantena d'exarlequinats que tenim en actiu a l'estranger. Estrenàvem la secció fent una mica de trampa ara fa un parell de setmanes amb un Alfredo Pedraza que ja ha tornat a Madrid del seu pas fugaç per Vietnam, però ens explicava la seva aventura allà i avui marxem fins a Sofia.
Mapamundi.
Sona l'himne de Bulgària de fons, un país que és un dels 27 de la Unió Europea, s'hi va sumar el 2007, té 6,8 milions d'habitants, és a dir, una població similar a la de Catalunya, dels quals 1.200.000 a la capital, a Sofia, on teniu el nostre protagonista. La moneda és la leva búlgara, la seva selecció no va a un mundial des del 98, però 4 anys abans, si recordeu, havia estat semifinalista amb els Stoichkov i companyia, i la seva lliga l'encapçala el Levski de Sofia, 3 punts per sobre del CSKA, que és l'equip on està actualment Juanmi Carrión. Per tant, anem a veure com acaba algú de Chiclana de la Frontera a Sofia, a Bulgària. Hola, Juanmi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
O tal vez debería decirte, a ver si lo digo bien, ¿eh? Zdravej Kaksi, que es como he buscado en búlgaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te defiendes en búlgaro o no?
No, aquí en inglés. En inglés, porque el búlgaro se hace complicado de entender y de aprender.
Además, es que, claro, grafías en cirílico, que lo complica aún más, ¿no?
Sí, la verdad que no, como no tienes letras latinas y no, pues no, es imposible que intentes interpretar una palabra.
En el equipo, por eso, hay bolivianos, franceses, portugueses, brasileños, alemanes, hay de todo un poco, o sea que todo el mundo hablar en inglés y así más fácil, ¿no?
Sí, además, todo en inglés y además con los brasileños podemos hablar un portuñol, por así decirlo. Y con los bolivianos, pues ya, en castellano, vaya. Así que de momento bien.
Siempre me gusta empezar preguntando cómo acabáis en el país donde os encontráis ahora. Carri, ¿cómo acaba jugando en la FBET, en la Liga Búlgara?
Pues mira, pues acabo... Sería mayo, antes de los playoffs, sí que el club contacta conmigo para ver si podía hacer la incorporación. Pero yo, al tener cláusula, pues la cosa se paró. Y ya a partir de ahí a mí me entró el gusanillo del club, de la ciudad, que también la capital. Y después de los playoffs sí que hicimos buen papel y demás, y sí que procedieron a pagar la causa, que era poco, era 50.000. Uh-huh. Y me daban 3 años de contrato, económicamente sí que subió bastante, y si vas sumando un poco, pues sí que te llama la atención, y al final tomo la decisión.
Y menudo cambio, ¿no? Por eso de Antequera a Sofía, no sé cómo ha ido la adaptación.
A ver, es complicado porque la cultura es totalmente diferente, el idioma es muy diferente, la forma de trabajar aquí es muy diferente y tienes que acostumbrarte rápido, si no se te hace mucha bola.
¿El país qué tal? Por eso, ¿cómo se vive en Sofía?
Mira, yo vivo en la capital y la capital es increíble, la ciudad es increíble. Es, de verdad que no tiene nada que envidiar. Tiene de todo, está bien estructural, no hay tampoco un tráfico increíble. La verdad que muy contento.
¿Y la típica? ¿Qué es lo que echas de menos de aquí?
Allí pues todo en general. La gastronomía, el sentido del humor, sobre todo también la forma de trabajar de España, que aquí sí que se mira mucho el físico y demás, y allí pues un poco más nivel técnico, y aquí pues ya sabes que el nivel es más bajo.
Sí, ahora te iba a preguntar por el nivel. La gastronomía, por eso en los Balcanes no se come mal, ¿no? Tampoco.
No, se come muy, muy bien, pero claro, estoy acostumbrado allí en Cádiz a comer lo que me gusta a mí.
Palabras mayores,
la
¿no?
La gamba y demás, pues... Pero bueno, que aquí se come muy bien. Lo que se come aquí, mucha verdura, mucho tomate, mucho pepino.
En lo futbolístico, claro, me decías ahora que el nivel... Aquí tenemos el recuerdo, a lo mejor, de aquella Bulgaria del 94, de Stoichkov, Balakov, Kostadinov, etcétera. Pero claro, es que hace muchísimo de eso. Teníamos un España-Bulgaria hace poco y se vio clarísimo la diferencia que hay. ¿Te ha sorprendido para bien o para mal? ¿O qué nivel has encontrado allí?
Mira, el nivel que me he esperado físicamente sí que me lo encontré superior. Gente físicamente preparada y muy, muy rápida, muy fuerte. Pero sí que a nivel técnico y táctico no es nada de comparar con España. Otro tipo de juego más vertical, no lo que es juego de posición, solamente lo partí con el equipo que es el Levski, el que tiene entrenador español, Julio Vázquez. He notado mucha diferencia a nivel técnico-táctico, la verdad. Que ahí estamos años luz, por así decirlo.
De momento has jugado la mitad de los minutos, más o menos, 8 partidos, 1 asistencia, teniendo en cuenta que hubo una expulsión por medio y después la sanción, obviamente. ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho de momento?
A ver, podría estar mejor porque me gustaría jugarlo, me gusta jugarlo todo, pero sí, contento. Contento porque al final somos, como en todos los equipos, hay competencia, aquí van rotando mucho. Y al final, pues, quiera que no, es una primera división y el nivel es más alto a nivel de equipo. Te encuentras con tu competencia, que es un nivel alto. Pero qué contento, porque el club no falla en el sentido económico, porque siempre va con la duda esa. Pero el club no está fallando y demás, que de verdad que todo por delante.
Estáis a 3 puntos del Levski, que decías ahora. Os puede pillar el Ludogorets, que tiene un partido menos. ¿Quién es el favorito allí y cuál es vuestro objetivo?
A ver, el favorito aquí de siempre es el Ludogorets, que lleva 14 años seguida ganando la Liga. Este año quizás el favorito es el Levski, porque es el equipo que hemos visto más fuerte, pero justamente esta semana nos enfrentamos al Ludogorets. Nosotros, el objetivo de nosotros este año era quedar campeón, obviamente no, pero sí quedar segundo, tercero, primer, intenta primero, pero sí que está arriba.
O sea que de momento estás cumpliendo.
Sí, estamos cumpliendo. De momento hemos perdido 2 partidos contra el Levski y contra el otro equipo, y ya lo demás prácticamente casi todo ganado, la verdad que está saliendo las cosas.
Tampoco quiero que me hagas ahora de guía histórico, pero el CSK históricamente era el equipo vinculado al ejército en la época comunista, que ha pasado ya bastante tiempo desde que Bulgaria no lo es. ¿Ahora cómo queda realmente? ¿Como un vestigio sin más? ¿Tiene el apoyo?
No, es que, a ver, te explico. Hay 2 CSK. Este CSK es relativamente nuevo, pero a nivel burocrático de papeles para el Estado es el antiguo. Y el otro CSK con el escudo antiguo, teóricamente, está adherido a otro club que compró, algo muy raro. A ver, para la gente, el otro CSK es el original y este es el nuevo. Pero a nivel burocrático es este, el que estoy yo. Es una cosa muy rara.
Buen lío, sí señor.
Muy rara, muy, muy rara.
Vaya, en todo caso, que la pregunta venía por si tenía o no el apoyo de la gente. O por ejemplo, en Sofía, ¿de qué equipo es la mayoría?
Es del Levski, que es el equipo de aquí, y histórico es el otro CSK. Pero que tiene más gente es el Levski. Y el otro CSK, el de toda la vida.
¿Y vosotros, por ejemplo, en un partido en casa, cuánta gente os puede ir a ver?
No, otro muy poca, muy poca. No, más de 300, 400 no es, nunca.
¿Y estáis luchando por la liga del país?
Sí, pero obviamente somos un equipo que no tiene prácticamente no tiene historia.
Tremendo, ¿eh? 300 personas.
Sí, es curioso.
Tiene que ser muy raro, porque claro, luego vais a jugar a plazas que sí que tiene miles y miles de aficionados.
Sí, luego te vas a enfrentar, el propio Ludogorets tiene el 3 veces más y es un pueblo muy pequeño de aquí.
Rascal,
contra el Levski había 15.000 personas, pues te choca.
Choca, la verdad es que sí. Acabo, Juanmi, desde tu paso por aquí has estado en el Real Murcia, en el Antequera y ahora en el CSK. ¿Es un buen momento para salir al extranjero con 28 años? ¿Lo hubieses hecho antes si hubieses podido? ¿Lo recomiendas? No sé cómo lo estás viviendo, sobre todo por un momento vital tuyo. Además, creo que acabas de ser padre, si no me equivoco.
Sí, a ver, yo lo hago porque en Antequera sí que hago una temporada muy, muy buena, pero al tener un año más de contrato y tener un poco de cláusula, en España es más complicado que pagar la cláusula con 28 años que tengo, 27. Y económicamente, pues sí que más que nada lo hago tema económico y deportivo, porque al final te va una primera liga, pero sobre todo económico. Y aquí, pues, tomo esa decisión a nivel económico, que en España no podría, o por lo menos en Primera Federación.
Y 3 años firmados, o sea que...
Ahí está, me da esa seguridad.
¿Te ves 3 años en Bulgaria? A ver si te vamos a llamar...
No, olvídate, no me va a llamar Choico.
Te iba a decir a ver si la siguiente era en búlgaro, pero veo que no. Juanmi Carrión, que ha sido un placer que nos hagas un poco de guía de lo que te has encontrado allí en Bulgaria, que tengas mucha mucha suerte. Decías que tenéis partido importante contra el Ludogorets, por lo tanto, a ver si, quién sabe, a lo mejor acabas incluso siendo campeón de Bulgaria, ¿quién te lo iba a decir a ti?
Ojalá.
Supongo la última, por cierto, que ex del Murcia, ex del Antequera, ex del Sabadell, la Primera Federación la tendrás controlada, la vas siguiendo desde allí, ¿no?
Sí, muy, muy, no, veo partidos, pero sí la sigo y sé que el Sabadell este año pinta muy bien, sé que el Murcia está muy jodido este año, sé que el Antequera está arrancando ahora, así que estoy atento.
Pues Juanmi Carrión, que ha sido un placer hablar contigo.
Venga,
mucho, mucho ánimo, mucha suerte y un abrazo, cuídate mucho.
Muchas gracias, igualmente, un placer.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Música.
Doncs el nostre mapamundi, que ja esborrem com a països visitats, Vietnam i Bulgària, a veure on ens porten els exarlequinats d'aquí a un parell de setmanetes. Tornem al present, tornem a casa nostra i ara en futbol juvenil el Sabadell ha caigut de les places de Copa del Rei. L'equip de Juanjo Roldán és setè amb 7 punts després d'haver perdut 3-2 a Tarragona i just abans de rebre un dels equips de la zona baixa, com és el Racing Zaragoza. Els aragonesos són tercers per la cua, amb només 3 punts, però això sí, els van sumar justament allà d'on ve de perdre ara el Sabadell, al camp del Nàstic. Xavi Fernández, el capità del juvenil A del Centre d'Esport Sabadell, assegura que no miren la taula per res, ni per comprovar on són ells, ni tampoc per analitzar el perfil dels rivals.
Nosaltres la classificació no la mirem. O sigui, nosaltres treballem el dia a dia i aconseguim, intentem aconseguir els millors resultats possibles. Però l'equip està molt unit, el vestuari ens portem tots molt bé i intentem res. Arriba el cap de setmana i donar-ho tot i competir al màxim.
Aquest serà el tercer partit de la temporada Olímpia. De moment, la porteria arlequinada segueix immaculada allà, amb el triomf 2-0 contra un altre aragonès, el Huesca, i l'empat sense gols davant de l'Adam. Fernández espera allargar aquestes sensacions defensives de locals per fer d'Olímpia un autèntic fortí.
A casa, com tu deies, ens hem de fer forts. Portem dos partits, encara no hem aconseguit marcar-los ningun gol, però com tu dius, Olímpia ha de ser un fortí per nosaltres i nosaltres a Olímpia ens sentim molt còmodes i aquest fin de doncs, intentarem fer el mateix, o sigui, anar pel Zaragoza i res, em pareix.
Només l'Adam i el Mallorca han fet el 9 de 9 a casa. El Huesca ha sumat, per exemple, 7 punts, els mateixos que sumaria l'equip de Juanjo Roldán si supera el Racing Zaragoza, un partit que jugarà just abans del primer equip dissabte a les 4 a Olímpia. Recordem que la Lliga Nacional, el Mercantil, juga diumenge a 4:15. Els d'Arnau Bassaganya reben un Vilassar de Dalt, amb el qual estan empatats a 4 punts a la part baixa de la classificació. Serà el primer dels dos compromisos seguits dels blaugranes al Joan Murtró de Raona Marinals.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals. Obramat.
Informació de servei. Atenció, Sabadell. En les properes hores hi ha previsió de ratxes de vent molt fortes a Sabadell. L'Ajuntament suspèn tots els esdeveniments i activitats a l'exterior. Sigueu prudents, tanqueu finestres i tendals, no deixeu objectes a les façanes i eviteu desplaçaments innecessaris.
Ajuntament de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, anem amb el futbol sala i amb el Sabadell femení, que té derbi aquest dissabte a 6:45 a la Llana. Les arlequinades visiten un Esportiu Rubí que l'any passat jugava primera. 7 anys després, les rubinenques havien pujat contra el Benvibre, però l'aventura a la màxima categoria els va durar ben poc, ja que van ser penúltimes i van tornar a caure a plata. Després d'aquest camí d'anada i tornada, Xavi Muñoz, tècnic de les Creualtenques, torna a situar el Rubí entre els favorits a l'ascens.
Candidats estan entre els quatre primers. Hi ha Linyola també, que són candidats. O sigui, són aquí, hi ha quatre equips que estan per sobre, les coses com són. A nivell de pressupost no tenen res a veure un pressupost d'uns amb els altres. És a dir que no. Això també fa molt.
De moment, les rubinenques són segones, amb 4 triomfs en 5 jornades, a només 3 punts del líder, mentre el futbol sala Sabadell femení és 8è gràcies als 6 punts que ha sumat de manera consecutiva amb aquestes dues últimes victòries seguides. Muñoz ha destacat la renovació de la plantilla rubinenca.
Ha sabut fitxar aquest any Rubí, a l'igual que Linyola, i sí que és cert que estan estaran molt més en forma d'aquí uns partits, perquè al incorporar moltes jugadores noves molt bones, encara no saben o no juguen en equip com haurien, però que individualment, jugadora per jugadora, són top.
A 2-7 al partit, un duel de demà passat al pavelló de la Llana, que serà el retorn a Rubí de la nova portera arlequinada, Laura Uller, que venia precedent precisament del Rubí aquest últim estiu. I una estona abans d'aquest Rubí Sabadell es jugarà la segona B masculina a l'enfrontament entre el Natació Sabadell i el Gefaki. Serà 6:45 al pavelló nord, un partit especialment igualat, com a mínim números en mà. Els nedadors són vuitens, amb 8 punts, un lloc i un punt per sota dels de Cocentaina. Juanfran Herbas, jugador del club, explica que és un duel directe que tenen marcat en el calendari.
És un partit molt important. Està clar que tots ho són, però volem continuar amb la dinàmica que estem portant fins ara, com t'he dit, amb els últims partits. És un rival que tenim només a un punt de diferència, si no m'equivoco. Volem superar-los, volem mirar cap a dalt i la veritat que ara mateix treballarem tota la setmana pensant en dissabte.
Serà l'últim partit, a més, abans de la tercera ronda de la Copa del Rei, eliminat l'Ibiza d'inferior categoria i el Mataró de segona B. Dimarts tocarà el Salàsic Martorell de segona, un equip de superior categoria. Distreu la Copa l'equip de Jordi Marín o no? Doncs tot i ser ex del Martorell, Herbas diu que saben separar una cosa de l'altra, això sí, amb l'extra d'il·lusió que suposa la competició del CAU.
Està clar que tots tenim moltes ganes, també amb un rival de categoria superior. En el meu cas, també és l'equip on jugava l'any passat, llavors és un partit també molt especial per aquesta part. Però al final es tracta més d'un premi, d'una recompensa de sobretot el treball que vam fer els dos companys l'any passat. I per tenir més regals com aquest, doncs hem de treballar el dia a dia a la Lliga. Llavors aquest dissabte, doncs, 100% amb Gefaki.
Dissabte a 2-7, Rubí Sabadell a segona femenina, a 3-6, Club Gefaki a segona B, i els més matiners dissabte a les 5, l'Escola Pia a tercera, que rebrà al carrer Garcilaso el filial del Mataró. Serà el segon, seguit a casa pels de Jordi Martín, que no guanyen des de la primera jornada. A casa, de fet, encara no ho han fet. Derrota contra el Castellà i empat davant del Ripollet en l'últim enfrontament contra el líder, això sí. Els escolapis sumen a més 22 gols en contra en 4 jornades, però l'entrenador Jordi Martín no es mostra preocupat i ho considera un peatge per ser un equip nou.
Crec que entra una mica dintre la lògica el que ens està passant. Els inicis no són mai fàcils i sí que estic molt content i crec que té molt mèrit la reacció de l'equip. El dia del Vilassar, tot i no està bé, ens vam posar 4-3 en un moment donat. Per tant, allà ja vaig veure alguna de millora, de reacció respecte a la setmana anterior amb el Castellà a casa. I aquesta setmana crec que hem tornat a donar un altre pas endavant i que cada cop estem més a prop de guanyar partits.
El Mataró B, per contra, ve de pujar l'última temporada, però s'ha situat a la part alta, el conjunt maresmenc, que és 5è classificat, amb 7 punts, 3 més que una Pia, que ara mateix és la quarta per la cua. Només ha guanyat un partit, va ser contra el CUE, contra l'Espanyol, que encara no s'ha estrenat. Martín destaca així les virtuts del rival.
Mataró té bons equips, miris a la categoria que miris. Nosaltres, a més, els coneixem de l'any passat. Jo, amb el B, vaig jugar contra ells, es van guanyar la Lliga Divisió Nord l'any passat. A més, s'han reforçat amb algun jugador del Juvenil Nacional que va guanyar la Copa d'Espanya. L'entrenador també és del Juvenil Nacional.
Insistim amb l'horari. A les 5 es jugarà dissabte aquest Escola Pia Mataró B.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I avui acabem amb un apunt de waterpolo, perquè l'Astralpool Natació Sabadell va superar ahir per 9-17 al vespre l'Atlètic Barceloneta en el partit avançat de la jornada a la Divisió d'Honor Femenina. Isa Pidalkova va ser la més encertada en atac de l'equip de David Palma amb un total de 7 dianes. El partit no va tenir gaire història, els 4 parcials van ser favorables a les sabadellenques que al descans ja guanyaven per 3-9. El conjunt mariner, per cert, l'ex del club Paula Leiton, va fer un gol. Era l'últim test abans de l'estrena a la Champions d'aquest dissabte a les 5 a la piscina de l'Horizonte de Catània. També van guanyar els altres equips europeus, Mataró, Sant Andreu i Terrassa, i l'Estrelpool ara és segon, empatat a 9 punts amb els altres 3 conjunts de Champions, i per diferència de gols és el Club Natació Sant Andreu qui lidera de moment la taula. Demà tancarem setmana aquí a l'Hotel Suís amb el Pau Vituri al capdavant del programa, escoltant de nou Ferran Costa. Si ahir era trobada d'entrenadors amb Luis César San Pedro, demà toca la roda de premsa com a tal prèvia d'aquest Sabadell Nàstic. Tindrem les estadístiques al llibre de registre. En una setmana especial de molta presentació del futbol base, la del Sabadell, per exemple, o també la del Sabadell Nord, parlarem de la prèvia europea d'aquest Horizonte Estelpool Natació Sabadell, o les prèvies de l'OAR, amb especial atenció a la visita a Elche, a la pista del líder de plata femenina del conjunt que entrena Pol Ibáñez. Per cert, ara arriba el Notícies Migdia, però atents a Ràdio Sabadell, a les seves xarxes socials, perquè d'aquí a un parell de minuts hauríem de conèixer també un nou horari del Sabadell de la jornada que portarà els de Ferran Costa a Sevilla per enfrontar-se al Betis Deportivo. Recollim els estris i marxem. Arriba el Pere Gallifa i tota la colla d'informatius. Insistim, d'aquí a res, a escassos segons, bona hora, ha triat la federació per comunicar l'horari d'aquest Betis Deportivo Sabadell. Abraçada des del control de so de la Meritxell d'Ambrin. Que passeu un bon dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.